Passen 6 minuts de les 4.
Ara fa un parell de dies, dimarts, el Consell de Ministres va aprovar el Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025, dotat amb 1.700 milions d'euros. D'aquest pla en destaca especialment l'anomenat xec del lloguer per joves, que preveu fins a 350 euros d'ajuda directa al que els joves puguin pagar un lloguer.
Aquest pla també conté altres mesures per assistir les persones en risc de desnonament o víctimes de violència de gènere, entre d'altres. Aquest xec lloguer, però, també ha aixecat moltes crítiques de sectors que consideren que només farà que pujar els preus i que no ataca el problema real que hi ha a Espanya, la manca de parc públic de lloguer que pugui frenar les pujades dels preus de mercat.
De tot això en podem parlar ara amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i responsable de l'àrea d'habitatge del govern espanyol, la ministra Raquel Sánchez. Ministra, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Encantats de tenir-la amb nosaltres a la tarda de Catalunya Ràdio. Ara dèiem que una de les principals crítiques que es fa a aquest xec nadó, a aquest xec de lloguer, és que no ataca el problema de base, la manca de pisos públics de lloguer social, i hi ha qui creu que això pot ser un camí per apujar els preus dels lloguers de pisos. Es pot fer alguna cosa perquè això no passi?
Clar, home, és que evidentment aquesta és una mesura, el bonus per facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer per part dels joves, però no només, el Pla Estatal d'Habitatge no només contempla aquesta mesura, sinó que també hi ha d'altres que estan destinades específicament a augmentar el parc públic d'habitatge. Hi ha programes específics perquè per part del sector públic, de les administracions públiques, però també per part del sector privat, doncs es facin, es construïn habitatges de lloguer assequible. Per tant, la mesura del bonus és una, però evidentment això es complementa amb una política molt ambiciosa, que una part està al Pla Estatal d'Habitatge, també van posar en marxa, ja ho coneixen, el Pla d'Habitatge per el lloguer assequible, que contempla la construcció de fins a 100.000 habitatges per destinar-los al lloguer assequible. D'aquests 100.000, 30.000 estaran destinats als joves i de fet, doncs, bueno, aquest pla ja és una realitat, s'està executant i hem posat a disposició de més de 10.000 persones habitatges pel seu lloguer i esperem que en els propers 4 anys puguem mobilitzar entorn dels 50.000, però d'entrada ens fixem un objectiu mínim de construcció de 100.000 habitatges, però que això s'anirà incrementant perquè ara tenim un altre pla estatal que vam aprovar el passat dimarts, no? Per tant, jo crec que seria bo que quan parlem del bonus pels joves no només féssim referència a aquesta mesura, que és una mesura però que es complementa amb d'altres que són absolutament necessàries perquè, com bé deies, un dels greus problemes que hem tingut durant aquests anys per accedir a un habitatge, i no només els joves sinó, bueno, la majoria de ciutadans i ciutadanes, és que amb polítiques anteriors que s'havien portat a terme pel Partit Popular s'havien arribat a vendre pisos públics i pisos socials a fons buitre. Doncs bé, a partir d'aquests instruments, a partir de la llei que portarem a aprovació en el proper Consell de Ministres o amb el Consell de Ministres que pertoqui, un cop tinguem l'informe del Consejo General del Poder Judicial, també en aquesta llei hi ha mesures per corregir distorsions i per intentar, doncs, que el mercat no funcioni lliurement sense garantir el que és un dret constitucional.
Es refereix al que molts experts consideren que això de donar els 350 euros als joves per pagar el lloguer només farà... 50. Disculpa. Només farà que els propietaris pugin al lloguer els mateixos diners que reben? Què es farà per prevenir això, doncs?
Bueno, per això el propi Reial Decret ja preveu que hi ha una sèrie de limitacions al preu de la renda del lloguer que s'estableixi, que, us recordo, són 600 euros en el cas d'un lloguer d'un habitatge, que es pot incrementar més enllà d'aquests 600 euros, d'acord amb les comunitats autònomes, doncs, que valorin que en determinats ciutats o territoris, doncs, no hi ha pisos amb aquest preu, sinó que el preu del lloguer és més elevat, es podrà acordar un increment d'aquesta renda, i en el cas d'habitacions 300 euros, però que es pot incrementar també fins a 450. A partir d'aquí haurem d'establir mecanismes també de control, de verificació de que aquesta ajuda, aquest bonus, es destina i que el 100% del beneficiari d'aquest bonus, amb la seva finalitat, és l'arrendatari, no? L'inquilí en aquest cas. persones, no? Però, per tant, aquest factor de limitar també les rendes que poden accedir a aquest tipus d'ajudes, doncs, bueno, també preveu, no?, que no hi hagi aquest efecte inflacionista sobre els preus del lloguer.
Una altra de les crítiques que ha rebut aquest pla és que les ajudes de lloguer són fins a 600 euros, a pisos que tinguin fins a 600 euros com a preu. Això fa que en algunes zones, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona o a la ciutat de Madrid, aquest preu, pràcticament no trobes cap pis per aquest preu. Això sí, es pot pactar amb les comunitats autònomes que aquest topall dels 600 euros sigui més alt. En el cas de Catalunya, s'apujarà aquest topall? Se sap fins a quina quantitat podran costar els pisos en els quals tindràs dret a rebre aquest bo?
Doncs això és el que precisament haurem d'acordar amb les comunitats autònomes. Ara, abans de poder fer efectiu aquest bonus, jo ja ho vaig explicar l'altre dia, ens queda doncs aquesta celebració de les conferències sectorials, de les reunions amb les comunitats autònomes, perquè siguin elles precisament que són les que coneixen més les necessitats de la ciutadania i les circumstàncies del seu territori, les que puguin proposar doncs l'increment d'aquestes rendes, no? En el cas de Catalunya, per exemple, no? I sabem que l'àrea metropolitana, si situéssim a aquest límit als 900 euros, sí que el mercat de lloguer ofereix un 20%, per exemple, d'habitatges que estan per sota d'aquest llindar, però si volem, i si les comunitats autònomes consideren que aquest llindar s'ha d'incrementar més per atendre a les necessitats i a les característiques del territori, així s'acordarà, no? Precisament jo crec que aquesta és una de les bondats de la presentació que hem fet d'aquest bonus, és a dir, doncs, bueno, nosaltres sentem les bases, posem els recursos, establim una sèrie de criteris generals, però que, evidentment, les comunitats autònomes també han de dir, han d'analitzar, perquè, en definitiva, no oblidem que són les comunitats autònomes les que tenen la competència en habitatge. I, en qualsevol cas, a banda d'aquest bonus, a banda de les ajudes establertes i adreçades directament al Pla Estatal d'Habitatge als joves, les comunitats autònomes també tenen la possibilitat d'incrementar aquestes ajudes, com de fet ja ho han fet en el pla, amb el pla estatal anterior que va acabar el 2021.
En el cas de Catalunya, quan vostès s'asseguin amb la Generalitat, el seu objectiu seria deixar aquests 900 que ha dit vostè la resposta, o podria pujar fins i tot als 1.200 al topall?
Bueno, és que això no ho haurem de dir nosaltres, això ho haurà de proposar la comunitat autònoma.
Proposaran alguna cosa, vostès?
Bueno, nosaltres, clar, jo crec que el millor és que proposin les comunitats autònomes, és a dir, nosaltres, clar, podem proposar, però jo crec que amb aquesta capacitat que tenen les comunitats autònomes de conèixer més directament les necessitats dels seus ciutadans i ciutadanes i del territori, doncs, bueno, jo crec que el més útil, i jo crec que també ho agrairan i és la seva competència i el seu dret, evidentment, a que siguin elles les que plantegin, que ho justifiquin, i a partir d'aquí el Ministeri està absolutament oberta a recollir aquestes propostes, perquè el que volem és que aquesta quantia que destinem, 200 milions aquest any, 200 milions l'any que ve, però que, com bé va anunciar el president del govern, doncs amb la vocació de que sigui una mesura que s'estableixi, que es pugui consolidar, doncs evidentment tinguin el major recorregut i el major nombre de beneficiaris possibles.
I d'aquests 200 milions de xec que ara comentava, se sap quants d'aquests milions estaran destinats a Catalunya?
Bueno, aquí hi ha un percentatge que es calcula i que s'apliquen els mateixos criteris, i en principi hi haurà una proposta que farem a les comunitats autònomes en aquesta mateixa conferència sectorial, i s'haurà d'acordar també amb les comunitats autònomes. Per tant, són criteris que es farà una proposta per part del Ministeri, però les comunitats autònomes ho hauran d'acordar, s'haurà d'acordar per majoria que siguin aquests els criteris aplicables.
I perdona, Òscar, perquè se'ls hi pagaria per avançat a les comunitats autònomes, o ho haurien d'avançar els governs autonòmics?
Bueno, alhora i efectes de la tramitació, doncs una vegada s'acorden els criteris es fan les transferències. Normalment és el que venim fent, per exemple, amb els recursos que venen dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. A partir del moment en el qual s'acorden els criteris es fan les transferències a les comunitats autònomes, i després, òbviament, s'ha d'acreditar i s'ha de justificar que els recursos s'han utilitzat per les finalitats que s'havien acordat, però en definitiva les transferències òbviament s'han de fer a les comunitats autònomes perquè puguin disposar i puguin ser àgils a la concessió d'aquestes ajudes.
Hi ha experts que demanen que, a banda d'aquestes ajudes, es podria regular el preu del lloguer. Aquest tema és un tema que tensiona el seu govern, perquè així com Podem sí que ho veu amb bons ulls, el PSOE no n'és gaire partidari. El govern espanyol contempla, descarta totalment la possibilitat de regular els preus del lloguer?
Bueno, no, però és que aquesta és una matèria que ja està acordada, precisament. Nosaltres vam aprovar en primera lectura al Consell de Ministres l'anteprojecte, l'avantprojecte de llei de l'habitatge, i és una qüestió que ja vam resoldre, que vam negociar en el si del govern format per les formacions polítiques que hi formem part, i vam arribar, doncs, bueno, a una proposta que és la que actualment està pendent de l'informe del Consejo General del Poder Judicial, i que ha anat tan aviat com tinguem aquest informe, que és preceptiu, que és necessari, però que no és vinculant, portarem a aprovació, a segona aprovació que hem de fer al Consell de Ministres i a tramitació parlamentari. I dintre de les mesures que hi ha aquesta llei d'habitatge, doncs ja hi ha una proposta en aquest sentit, no? Per tant, jo crec que també, no?, aprofitar per posar en valor, doncs, l'avantprojecte de la llei, que també incideix en aquesta matèria, amb la regulació dels preus de lloguer i com introduïm mesures, incentius fiscals, limitacions en àrees tensionades pels grans tenidors, i que tot en conjunt és el que ens permet dir, i jo crec que defensar amb coherència i amb rigor, que estem establint les bases d'un nou model, no?, una nova política d'habitatge, que fins ara jo crec que era una assignatura pendent al nostre país, i que tenim voluntat, doncs, de consolidar com un pilar de l'estat de benestar. Tenim educació, tenim sanitat, tenim els drets socials, la dependència, és l'hora de l'habitatge.
Un altre tema que està sobre la taula és que el Parlament de Catalunya ha aprovat la llei d'antidesnonaments i l'última va acabar tombada al Tribunal Constitucional perquè el govern espanyol la va recórrer. Vostès també la recorreran?
Bueno, jo no conec el contingut d'aquesta llei que s'està tramitant. Evidentment, aquesta llei, doncs, haurem de conèixer, i a partir d'aquí les comunitats autònomes ho saben i ho sabem tots, és cadascú, doncs, ha d'exercir les seves competències dintre del marge constitucional que tenen. Per tant, nosaltres sempre estarem a favor de mesures que bueno, serveixin per protegir els ciutadans i les ciutadanes, que defensin els seus interessos, però tenim un marc legal, tenim un marc constitucional que s'ha de respectar, no? I llavors, doncs, bueno, les coses s'han de fer ben fetes, perquè si no l'efecte que aconseguim és el contrari, és afegir inseguretat jurídica, és afegir, doncs, incerteses tant als llogaters, tant als propietaris, tant les persones que tenen una hipoteca, tant al sector privat, doncs, que també opera en aquest mercat, i per tant, doncs, nosaltres d'entrada mirarem aquesta llei, i si és una mesura efectiva i que compleix, doncs, això, no?, el marc constitucional, doncs, nosaltres no tenim per què recórrer, no tenim mai aquesta voluntat, vagi per endavant.
Sé que hem d'acomiadar l'entrevista, deixi'm fer-li només una última pregunta sobre desnonaments. Precisament, la moratòria que està en vigor acaba el 28 de febrer. S'allargarà aquesta moratòria o el 28 de febrer s'acabarà?
Bueno, aquí avançar que aquesta moratòria va tenir sentit i es va establir amb unes circumstàncies associades a la situació de la pandèmia. La situació ara és absolutament diferent. És veritat que estem encara, doncs, en una situació complexa de la pandèmia, amb aquesta sisena ola, però aquelles mesures es van adoptar en un context de confinament, de pandèmia, i per tant aquesta era la seva finalitat. Hi ha aquesta possibilitat de prorrogar-la, però el que també estem analitzant és a veure de quina manera podem anticipar les mesures que la llei d'habitatge ja regulen aquesta qüestió, la qüestió dels desnonaments, avançar la seva aplicació perquè puguin ser efectives a partir del moment que acabi aquesta moratòria. Per tant, és una qüestió que haurem de resoldre i haurem de fer la proposta definitiva en les properes setmanes, però tenim aquestes alternatives. Bé, prorrogar-la, però en definitiva jo crec que no és el més idoni, ni perquè les circumstàncies són diferents i no obeeixen aquesta finalitat, i si no és així, avançar les mesures que estaven previstes a la llei d'habitatge perquè siguin efectives a partir d'ara i puguem corregir i protegir a les persones més vulnerables, que sobretot és les que ocupen el centre de les nostres decisions, i sobretot totes aquestes mesures que hem presentat, que hem articulat, que anirem desenvolupant, tenen aquest objectiu: garantir aquest dret i fer possible, doncs, que la gent, no?, i que les persones més vulnerables, que els joves, doncs, puguin accedir a un habitatge i tenir, en definitiva, una vida digna.
Doncs estarem pendents de quina és la decisió final del govern espanyol. Raquel Sánchez, ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i responsable de l'àrea d'habitatge del govern espanyol, gràcies per atendre'ns en directe a la tarda de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
No marxeu, perquè de seguida tornem amb la crònica negra d'en Guillem Sánchez. Petita pausa, 2 minuts i tornem a ser aquí.